Al matí, a Ràdio Estel.
Ella s'ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas.
Doncs esteu escoltant ara mateix a la cantant Bebe amb aquesta cançó Illa. Com dèiem, de fet, avui, Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
A la taula de redacció li pujarem al Feder cada dia doncs, aquella música, no?, que fa encara més visible aquesta lluita contra la violència de gènere. I també en aquest programa cada dia dedicarem doncs, uns minuts en aquesta setmana també per visibilitzar encara més aquest Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Com ho farem?
Doncs parlant-ne, que és molt, molt important. Cada dia parlarem amb algú que treballa al voltant de la violència masclista o donant suport psicològic o fent xerrades als més joves o acompanyant a les famílies, a les dones, des d'un punt de vista jurídic. Per tant, hi ha tants pals a tocar, no? Podríem parlar no només aquesta setmana, sinó tots els dies de l'any.
De fet, doncs, exacte, i posarem doncs, llum a totes aquestes parts que formen a aquesta lluita. De fet, ha començat avui aquesta lluita pròpia des del matí a Ràdio Estel. L'has començat tu?
Hola. Sí, i hem començat parlant amb l'Alba Alfahemi Casanova, psicòloga especialitzada en l'abordatge de les violències masclistes. L'Alba acaba de publicar el llibre, tot just dijous de la setmana passada, Quan cridem els nostres noms, guia per a l'autoconsciència i resiliència feminista, que està basada en casos reals atesos per l'Alba sobre les conseqüències psicològiques que té el patriarcat en les dones i que ofereix eines per alliberar-se d'aquesta càrrega. I li hem preguntat a l'Alba, justament, què l'ha dut a fer un llibre com aquest.
M'ha portat a escriure el meu primer llibre, ha estat la necessitat de poder oferir respostes d'alguna forma o un itinerari a moltes dones que arrel del Me Too, del Cuéntalo, de tots aquests moviments que s'han amplificat a través de les xarxes i que han posat nom a situacions que havien viscut i que ara tenen com una sacsejada interna, una sacsejada emocional important, intentar acompanyar-les en aquest viatge, no? Intentar posar nom a tot això que estan vivint i sobretot teixir estratègies per fer-hi front. Estratègies que connectin amb la resiliència més feminista perquè ens donin doncs, aquestes alternatives per poder sortir endavant. D'alguna forma, era també una necessitat personal i professional de posar ordre després de més de 20 anys d'estar treballant en l'àmbit i alhora això, no? Com un moment social que pensava que podia ser doncs, un granet de sorra per contribuir en aquest sacseig col·lectiu que ara doncs, estem vivint a partir doncs, de l'expressió de tantíssimes dones arreu del món de moltes situacions de violència, desigualtat o discriminació que hem viscut.
De fet, l'Alba ens ha atès a primera hora del matí perquè ara mateix està participant en unes jornades contra les violències masclistes que se celebren avui i demà a Sant Cugat. I la seva ponència justament es titulava De què parlem quan parlem de violències sexuals?
Violències sexuals són una forma de violència masclista molt extensa. És un tipus de violència masclista que ataca de forma directa, però també simbòlica, en el sentit que hi ha dones que són agredides directament, però hi ha moltes altres que, a més, pateixen com una violència simbòlica. Això té molt a veure, per exemple, amb tot aquest sentiment de la por, d'aquesta inseguretat, i que, per tant, d'alguna forma, ens estan dient que per no ser violades o no patir una situació de violència sexual, el que hem de fer, per exemple, és no sortir soles o no tornar soles, anar en compte doncs, amb qui ens relacionem, com anem vestides, quina actitud tenim. Per tant, d'alguna forma, les violències sexuals són una estratègia de control del patriarcat, perquè al final no, l'objectiu de les violències sexuals no és tenir una relació sexual, sinó que és, d'alguna forma, poder exercir aquest poder i aquest control sobre els cossos de les dones. I ja us dic, no únicament de manera directa, sinó també des d'aquesta forma més expressiva o simbòlica, que d'alguna forma també projecta a la resta de dones un missatge com fins i tot exemplificant, en el sentit de dir, no? Mira, per exemple, el que ha fet aquesta dona ha trencat algunes normes, no? Que allò que dèiem, per evitar que pateixis una violació, doncs això, no tornis sola, no quedis amb desconeguts, i per tant ens enfoca en un lloc de la responsabilitat de les dones i a més la cultura de la violació, que és una cultura molt extensa, també el que ha fet durant molt de temps ha estat desenfocar la realitat de les violències sexuals. Perquè no hem d'oblidar que més del 80% de les situacions de violència sexual no estan comeses per persones desconegudes en l'àmbit públic, sinó que estan comeses per persones al nostre entorn proper, en aquells espais que ens han dit que eren espais segurs. Per tant, és importantíssim començar a posar negre sobre blanc, començar a posar les dades, començar a explicar la recerca que s'ha fet en aquest àmbit per deconstruir tots aquests mites, que és aquesta pseudo-realitat, aquestes falses realitats, que intenten, d'alguna forma, preservar aquestes situacions de violència sexual desenfocant el veritable problema, que, evidentment, és tota aquesta cultura patriarcal que d'alguna forma, no, contamina totes les nostres vides.
Durant tota aquesta setmana segur que sentirem a parlar de violència masclista i de violència de gènere, uns conceptes que estan evolucionant. I li hem volgut preguntar quines diferències hi ha entre una violència i l'altra, si és que n'hi ha.
D'una llei que específicament ens parla de les violències masclistes, aquelles violències que són perpetrades per un home i que les pateix i que les patim les dones pel sol fet de ser dones. Aquest paraigües de violències masclistes a Catalunya, a nivell conceptual, ens permet parlar de moltes formes diferents de violència masclista, com pot ser, per exemple, la violència masclista en l'àmbit de la parella, o més conegut a nivell internacional i també a l'estat espanyol, com a violència de gènere. Per tant, és un tipus de... quan normalment es parla de violència de gènere, es sol fer més referència aquí a l'estat espanyol a aquesta violència en l'àmbit de la parella. Mica en mica, però, els conceptes van evolucionant i és cert que el concepte de violència de gènere cada cop està intentant també fer aquest pas, no?, d'alguna forma reflectir aquestes altres violències que van més enllà de la violència de gènere, com pot ser això que ara estàvem parlant de les violències sexuals, les violències perpetrades, per exemple, en entorns laborals, no?, en entorns familiars, i, per tant, donar una cobertura més àmplia. En molts espais, al final, ve a ser un concepte sinònim, si realment dona xupluc a totes aquestes formes diferents de violències masclistes. El que és important, sobretot, és recordar que intenta interpel·lar aquella violència que pateixen les dones per part dels homes pel sol fet de ser dones, que no hi ha cap altra característica que uneixi, no, a les dones que pateixen aquestes violències, sinó que l'única característica que ens uneix és que som dones.
Hi ha dones que potser no han patit violència masclista, però segur que reconeixen la por, una por de la que ens parlava abans l'Alba, la por d'haver passat por tornant a casa, por d'anar per un carrer que sembla que és massa fosc, un passadís que està poc transitat, i volíem saber com podem lluitar contra aquesta por i si podem considerar la por com un tipus de violència.
Un tipus de violència simbòlica, no? També és un tipus de violència que el que intenta és limitar les nostres vides a través de missatges que en la seva gènesi, en el seu origen, són missatges de control social, en el que ens diuen a les dones que no hi haurà un espai més segur que casa nostra i que la llar és aquest espai on no patirem violència, que per contra en l'espai públic és on realment podem patir violència, tot i que, com dèiem, les xifres, la realitat, no?, dona un tomb en aquesta idea, perquè realment ens trobem que la major part de situacions de violència les patim en aquestes llars, val? Per tant, ens trobem que aquell missatge que ens han donat històricament, que anem en compte amb l'espai públic, és on poden passar totes les violències, sí que és cert que hi ha un tipus de violència que es donen en aquests espais, per exemple, les violències sexuals en espais d'oci nocturn, per exemple, o aquest assetjament sexual que quasi totes les dones hem patit al carrer, des de comentaris, seguiments, no?, actituds que ens han incomodat. D'alguna forma, la por, això que dèiem, no?, en el seu inici, intenta esdevenir aquesta eina de control social. Amb el pas del temps, com que el patriarcat és molt pervers i molt metamòrfic, el que fa és adaptar-se i acaba convertint-se com un missatge de protecció, de sobreprotecció fins i tot a les dones, no? Llavors el que fa això és infantilitzar-nos també d'alguna forma perquè ens limita. De fet, sabem que més de la meitat de les dones europees, segons enquestes de victimització, deixem de fer determinades coses en determinats llocs per por a patir una agressió sexual. Per tant, aquesta por està condicionant les nostres vides i ens està convertint en ciutadanes de segona. Per això és molt important no retroalimentar aquest missatge de la por, sinó que, evidentment, explicar les violències que succeeixen en els espais públics, perquè és importantíssim ser conscient i tenir clar, doncs, què tenim al davant, però sempre des d'una estratègia de l'empoderament de les dones, no? Hi ha moltes tècniques, com pot ser, per exemple, l'autodefensa feminista, que ens aporten, d'alguna forma, idees, estratègies per fer front a aquestes situacions de violència, però també a aquesta por, perquè aquesta por és absolutament limitant, no? Llavors, és molt important trobar aquests missatges que no limitin, sinó que expliquin el que succeeix i alhora tinguin la capacitat d'oferir estratègies, no? I, en cap cas, mai dels mais, responsabilitzar ni culpar a les víctimes per patir algun tipus d'agressió. Això és importantíssim, no? I, de fet, aquesta culpa, aquesta responsabilitat també alimenta molt la por.
Segur que en parlarem molt al llarg d'aquesta setmana, de no retroalimentar la por, de no sentir-se culpables, de no sentir-nos les dones, ni culpables ni responsables, i que n'hem de parlar molt.
N'hem de parlar molt i s'ha de visibilitzar, i sobretot això, no? Aquestes experiències que hem pogut tenir doncs, a qualsevol dona, no? El que deia ara mateix l'Alba, no? De dir, de fer que aquesta por no ens limiti.
Exacte, i en parlem, no? I nosaltres vam pensar que aquesta seria
bé,
una bona manera parlar, i, però hem pensat a veure si ens hem confós, no? I hem acabat la conversa amb l'Alba Alfajeme, preguntant-li fins a quin punt és important parlar de violència masclista per identificar-la, educar i poder evitar-la.
És indispensable parlar de violències masclistes perquè durant massa temps la nostra història ha estat invisibilitzant i silenciant una de les xacres més letals i més agressives que té la nostra societat. Per això és importantíssim que estiguem en aquest punt on posem nom a totes aquestes situacions, perquè si jo poso nom, la puc identificar. I un cop la puc identificar, puc entendre d'on neix aquestes violències masclistes i puc anar a les arrels més estructurals per d'alguna forma intentar revertir-les. Si no en parlem, si s'invisibilitza, les xacres cada cop creixen més. I tens la sensació que són imparables, que no hi ha un perquè, que no hi ha unes arrels clares. Per contra, si posem noms, si les assenyalem, si en parlem, primer de tot, podem deconstruir els mites, els prejudicis, els estereotips, i per altra part també podem identificar aquelles claus, aquelles arrels, no?, que ens permetin anar allà a atacar aquest punt, sobretot per construir estratègies per eliminar i per acabar amb aquestes violències masclistes. De fet, Rita Segato ho diu, no? I jo en el meu llibre Quan creiem els nostres noms també en parlo, no? El patriarcat o el desxifrem o ens devora, no? Per tant, és importantíssim aquest desxifrar, aquest anomenar, aquest parlar, aquest compartir per acabar amb aquesta xacra social que són les violències masclistes.
Doncs moltíssimes gràcies, agraïm la participació al matí a Ràdio Estel d'Alba Alfajeme Casanova, que és psicòloga especialitzada en l'abordatge d'aquestes violències masclistes. I de fet, Olga, ja tenim el punt de vista ja preparat per demà, eh?
Sí, demà parlarem amb l'Antònia Rayó, psicòloga especialitzada en violència masclista, també en violències masclistes, per preguntar-li com s'hauria d'acompanyar les víctimes. Qui atén a la víctima, però també l'entorn de la víctima. Quan hi ha una persona al teu entorn que ha patit una violència, què hem de fer? Allò típic que no saps com reaccionar.
No? Uh-huh. Doncs en parlarem demà. Moltes gràcies, Olga. Serà cap a aquesta hora aproximadament. Ara sí, nosaltres, José, marxem res a breument a publicitat. I a la tornada iniciem l'espai jurídic d'aquí al matí a Ràdio Estel. Ja sabeu, els dilluns estem a Tirant pel Dret.